Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
10 i 33 minuts, comencem avui una tertúlia de futbol especial. La Carme Reverte no la pot conduir perquè està al funeral del Joan Fàbregas, i un servidor farà avui de presentador comentarista amb Josep Maria Planes, que és l'únic tertulià que ens pot acompanyar avui. Molt bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia, bona hora.
Farem un tet-a-tet.
Anem a veure què
passa. Què et sembla? Jo trauré temes i també opinaré, que ja sé que això en el món del periodisme no hauria de ser així, que el presentador no hauria de posar-hi cullerada, però vaja, jo no em puc resistir, quan parlo de futbol.
No, però és que a més jo trobo perfecte que el locutor agafi i posi tela al tema, perquè al fin i al cap és un periodista que sap de què va.
Vull dir. Home, no sé si del què va, però que vaig veure el partit de dimarts, això sí.
Home, m'imagino que sí.
1-1. Sí. Amb l'Atlètic de Madrid, el Barça va passar a la final de la Copa, que jugarà amb l'Alavés, precisament el rival d'aquest dissabte a la Lliga, després en parlarem, i et voldria demanar d'entrada què et va semblar el joc del Barça. Deixem de banda que es va classificar i que per tant va assolir l'objectiu, però m'agradaria saber què et va semblar el joc del Barça, sobretot en aquella primera mitja hora de la primera part.
Sí, exacte, hi ha que diferenciar molt el que tu dius, la primera mitja hora amb el resta del partit, sobretot la segona part. La primera part, jo diria que el Barcelona va ser molt resultadista, va anar a buscar el joc que li interessava, amb un equip en el mig del camp molt de contenció, encara que no de possessió. Vull dir, això de la possessió ha passat a un segon terme molt llunyà ja en el Barcelona. El Barcelona en aquest moment, al mig del camp, està desmanegat completament, i menys tenint a Busquets i menys tenint a Iniesta, i realment va ser un partit que jo esperava més força i més atac de l'Atlètic de Madrid. Em va sorprendre que l'Atlètic de Madrid no busqués desesperadament un gol, però sí que busqués les ocasions. I el Barcelona va mantenir molt bé aquest primera part del partit, sobretot amb la sort de marcar aquest gol i que li donés un avantatge en el marcador. Jo per mi el partit va tindre una segona fase molt important, que és quan Rakitic va sortir de l'equip i va sortir el Denis Suárez. Llavors el Barcelona allà es va veure mancat completament de la fase defensiva, perquè el Denis Suárez és més ofensiu, més de creació, el tipus entre cometes Iniesta,
entre moltes cometes,
però que és un projecte d'Iniesta, és un projecte de jugador que pot servir molt bé per fer d'enllaç entre l'equip, la fase defensiva i la fase ofensiva. Però llavors es va notar la mancança del mig del camp totalment. I llavors el Barcelona ja es va trencar completament.
Jo em pregunto per què el Barça decideix en aquests partits no assumir el control de la pilota i fer que la pilota sigui la millor manera de defensar-se. És a dir, és cert que tenint l'eliminatòria a favor, tu has de saber controlar el partit, que no pots anar a l'atac com una cabra boja, perquè el que permets a l'altre és doncs, que et pugui guanyar l'esquena, però jo no entenc com no es fa circular la defensa a partir de la pilota. És a dir, controlem la pilota, per tant són els altres els que ens han de seguir a darrere, i a partir d'aquesta pilota que es cansin ells i siguem nosaltres els que portem l'ordre del partit i, per tant, no correm risc, perquè malgrat que l'Atlètic de Madrid tampoc va tenir tantes ocasions, sí que és cert que va arribar amb certa facilitat a la porteria. Recordo al començament del partit un córner que llença el Barça i que es munta un contraatac amb tres passades de l'Atlètic de Madrid, que no sé qui va ser finalment el davanter de l'Atlètic de Madrid que va xutar, però vaja, que va xutar el Ninot i va aturar Siles. Sempre vull dir que el Barça no sé per què ha abandonat aquest criteri de tenir la pilota com a possibilitat també de saber-se defensar.
Això és un mal endèmic ja que té el Barcelona des de fa un parell de temporades. El tiqui-taca famós, del qual jo sempre he sigut defensor, però amb un plan B sempre. O sigui, ara els equips en el Barcelona li tenen la mida presa. Els equips amb una mica de potència física es planten davant de Silicen i fent un marcatge a tota la defensa i mig camp, de manera que no puguin sortir amb la pilota controlada. Per això has de tindre doncs, aquesta possibilitat, que ja s'ha donat el cas en aquesta temporada i no fa molts dies, amb gols del Suárez, per exemple, amb una passada llarga del Silicen, quan els equips s'adelanten per buscar aquest bloqueig de sortida de pilota. Fas una llançada ràpida, però el Barcelona el que té és una mancança de posicionament a l'hora de fer aquest control que tu demanes i que jo també estic d'acord. Perquè si analitzem un partit del Barcelona del Guardiola i del temps del Guardiola, havien uns triangulacions amb desmarques contínues dels jugadors. O sigui, el jugador que tenia la pilota sabia perfectament on estava el seu company sense mirar. Era un rondo organitzat amb un partit. De tal manera que els jugadors una vegada deixaven a la pilota, es col·locaven per fer una triangulació. Això s'ha perdut completament. I aquí és on està la mancança. Indudablement, la falta del Xavi, bé, això és evident, no? Però, clar, el Barcelona s'ha d'adaptar als jugadors que té. Però veig que sí que els rondos en els entrenaments són de conya, són perfectes, però que sí que falta aquesta mancança de posicionament dels jugadors a l'hora de buscar el control de la pilota i dir, la tinc jo, com deia el Cruyff, la tinc jo, els altres no la tindran, ja vindran. I això és el que per mi falta en el Barcelona.
I després una cosa que em va preocupar molt del partit de dimarts va ser que a Luis Enrique, i en el Barça en aquest cas, òbviament, li van plantejar una pressió a la sortida de la pilota, que la veiem partit rere partit.
Sí, sí.
I no entenc com no és possible trobar alguna alternativa de sortida de la pilota controlada. Sí que és cert que al començament del partit André Gómez va baixar a posar-se entre els dos centrals. Els dos centrals s'obren, per tant, a les bandes perquè hi hagi possibilitat de passar la pilota. Però malgrat això, que ho van intentar dues o tres vegades i no va acabar de rutllar, no entenc com l'equip tècnic no és capaç de buscar alguna alternativa més enllà de les pilotades amunt, perquè els estan fent a cada partit. Ho fa l'Atlètic de Bilbao, ho fa l'Atlètic de Madrid, perquè han vist que, home, doncs aquest sistema funciona. També és cert que quan ho fa el rival, això no ho pot mantenir al llarg de tot el partit, perquè si no acaba desgastat físicament, perquè és que si no s'enfonsarien a la mitja part. Sí, no entenc com no és possible trobar alguna alternativa. Jo no la tinc, Si la tingués, la cediria amablement, però
sí,
no.
Sí, jo estic d'acord amb tu, i és el que apuntava fa un moment, el Barcelona, els equips grans, petits, mitjans, tots els li plantegen ja aquesta pressió alta per no poder treure la pilota. És evident que és aquí on la tàctica de l'Unzué, sobretot, que és el que marca aquestes posicions tècniques i tàctiques, ha de buscar una solució, el que tu deies, obrir-se... O sigui, també és veritat, hi ha una cosa que vull apuntar. A mi, sobretot el Ter Stegen, retrasa molt la sortida de la pilota. O sigui, fa lent la sortida de pilota. El Ter Stegen, per exemple, hem vist una evolució del Ter Stegen de la primera temporada amb ara. Jo no dic malament, ni molt menys, sinó a la seva manera de treure la pilota. Abans agafava la pilota, immediatament buscava el jugador i li passava molt ràpidament. El retrasar la pilota, encara que siguin 5 segons d'aquesta jugada, fa que l'equip contrari es pugui posicionar millor. Jo, per exemple, quan veig els partits, sempre demano aquesta rapidesa de... i seguretat a la vegada, cuidado, perquè rapidesa no vol dir...
Jo diria que la jugada aquella del partit del Celta l'ha marcat. Des d'aquell dia potser ha canviat.
Sí, totalment, totalment. Aquella jugada va marcar un abans i un després de la manera de treure la pilota, i això jo crec que tant el Unzué com el Luis Enrique li tindrien que dir al Ter Stegen, i al Philipsen, però sobretot al Ter Stegen, que és el que veiem més sovint, que sigués més ràpid amb l'adopció de treure la pilota ràpidament i mirar on estan, perquè espera allà, a veure... I llavors, esclar, els jugadors es paren. Si tu treus ràpidament, pots fer dos jugades. Una, llançar la pilota amb la mà o amb el peu a un defensa o a un migcampista que t'hagi pujat al costat de l'àrea, desbordant l'equip contrari, o una pilota molt llarga, molt ràpida, però molt ràpida, de manera que el posicionament dels defenses de l'equip contrari que han pujat per damunt del migcamp d'ells no tinguin temps de reaccionar amb una pilota llarga al forat que l'equip, com a Barcelona, que té pues, el Neymar o té el Suárez, que poden sortir molt ràpidament, sortint des del camp, per tant no té fora de joc, sortint molt ràpidament a buscar-la, i el porter, ni se li pot ocórrer buscar una pilota a mig camp d'ells mateixos. Però ha de ser molt ràpid. Jo el que veig és que hi ha una mancança de rapidesa a l'hora de treure la pilota.
Jo recordo les jugades que feien fa molts anys enrere. El nostre tècnic, que és molt jove, potser no se'n recorda, el Molina i el Kiko, l'Atlètic de Madrid, que el Molina tenia un servei de porta mil·limètric i llarguíssim, que me'n recordo que feia uns serveis brutals, buscava el Kiko era un magnífic jugador, un poc una mica penques potser, però un magnífic jugador.
Un gran delanter.
Sabia baixar la pilota amb una habilitat brutal i permetia que els centrecampistes que arribaven des de la segona línia ataquessin. No me'n recordo aquestes jugades perquè, a més, amb el meu pare sempre les comentaven, no? Que ens semblaven una autèntica obra d'art. Però dit això, jo, la veritat, no vull que el Barça renunciï a treure la pilota des d'enrere amb el porter, perquè a vegades al camp o quan veus el partit amb amics, molts, va, xuta, no sé què, tal. Que vaja, en algun moment concret no dic que el porter no hagi de treure la pilota al llarg, o si et veu aquesta alternativa que comentaves, aprofitar-la. Però jo trobo que és irrenunciable per l'estil del Barça que intentem controlar la pilota des d'enrere, perquè és que si no, ja ens comencem a semblar l'Atlètic de Bilbao. I en aquest cas no ho dic amb respecte, perquè els equips que juguen així a pilotades endavant, vull dir, respecte esportiu, no el dic, no de menys preu, però vaja, que per mi és irrenunciable. I a vegades trobo que al camp, no? Veus allà gent, va, xuta, burro, no sé què, tal. Home, doncs, no sé. I a mi, jo penso que si ja perdem això, tal com ja estem perdent al mig del camp, ja seria la pèrdua definitiva de l'ADN.
Sí, sí, el que passa és el que et deia, és, per mi l'essencial és la rapidesa i l'alternativa. Perquè, clar, si un equip sap que et traurà la pilota des de darrere, t'espera, les posicions t'espera. Però si no sap què farà, si per darrere o per davant, els equips no poden anar tan endavant, han de bascular cap enrere. Per tant, ja deixa espai per poder passar la pilota a la defensa. Però si tu veus que el porter retrasa la sortida de pilota, de que està buscant, a veure qui li passa. Perquè, clar, si tu agafes la pilota al porter, veu, pam, pilota llarga, i a la segona jugada, pum, corteta, pum, llarga. Però, esclar, llavors ja l'equip contrari va una mica de corcoll, diu, què em farà aquesta? I després, clar, una vegada has tingut la pilota ja controlada, no buscar el passe tan llarg o tan curt. És que jo no sé si t'hi fixes tu en que a vegades veus el Piqué que porta la pilota. Passa tres quartes parts del seu camp, arriba a mig camp i veus que, sobretot a la televisió es veu molt bé això, que tant el Neymar com el Suárez, que sempre estan a la línia aquella que inicien la jugada, dos passos enrere i surten disparats. I el Piqué amb la pilota, o el que sigui, amb la pilota, el Busquets amb la pilota. O sigui, aquestes pilotades que podrien ser molt importants a l'hora de desmantelar la defensa per la rapidesa de la jugada, que tens forat. O sigui, l'important és tindre un forat entre el teu delanter i l'àrea, perquè el porter no pugui, no pugui iniciar una sortida, no?
Fer de lliure, no?
Exacte. Llavors, si tu tens aquest espai que poden ser 20-25 metres, doncs aquest espai de 25 metres, col·locar la pilota allà perquè surtin dos jugadors ràpids, i això jo ho veig moltes vegades, que pilota enrere, pilota enrere. Home, no, perquè tu per desbordar un equip el que tens que fer, al meu entendre sempre, és o buscar aquestes oportunitats de passe llarg al forat perquè puguin córrer dos bèsties com tenim, perquè puguin córrer, o jugar pels extrems, molt pels extrems, pilotes enrere, segones línies a xutar. I el Barcelona té un problema, de més, no xuta des de fora de l'àrea. Tenim encara la mentalitat de que hem d'entrar amb la pilota dintre de la porteria, amb el jugador i la pilota dintre la porteria, i això ja ha passat a la història. Per què? Perquè no és que no tinguin la tècnica, però no tenen l'edat i els reflexos que tenien abans, que eren milimètrics, Deia, ostres, és impossible aquesta triangulació que han fet dintre l'àrea. I això és el que jo trobo a faltar, el Barcelona.
El Barça no va jugar bé, em sembla que els dos coincidim. Jo crec que hi ha un motiu per l'esperança. Ara arriba el que és la part important de la temporada, sí. I hi ha qui diu que probablement el Barça no ha estat a l'alçada en aquests partits darrers, perquè hem vist que el joc del Barça aquest any no és que hagi estat per tirar coets, però que el motiu per l'esperança és que probablement està planificada la temporada perquè ara l'equip s'enlairi físicament i que això permeti, doncs, fer un salt endavant. Ho dic perquè el dimarts ja tenim el que és la Champions, l'anada de vuitens de final, juguem contra el Paris Saint-Germain a França, a París, a 3:15, i a més, doncs, ja hem passat la Copa, ja la deixem de banda fins a la final que tindrem amb l'Alavés, encara no sabem l'estadi, que a més l'Alavés serà el rival del Barça aquest cap de setmana,
sí,
recordem, a 16:15 demà a la tarda. No sé si aquest és potser el motiu per a l'esperança, dir, doncs, no hem acabat de jugar bé, però estem vius en les tres competicions i ara se suposa que físicament hem de fer un salt endavant perquè la planificació representa que estava pensada d'aquesta manera.
Fixa-t'hi tu que el Luis Enrique, a tots els equips que ha estat, Barcelona B, Roma, Celta, que són els que coneixem últimament, sempre a les segones voltes els seus equips han donat un resultat fantàstic. O sigui, recordo sobretot el Celta, que el Celta estava en una posició molt baixa i de cop i volta es va trobar que per dos partits, que haguessin hagut dos partits més, aquells dos partits el haguessin portat a jugar a l'Europa League. Va fer una segona volta espectacular. El Barcelona bé ja havia fet això. La Roma, que quan va arribar va tindre grans problemes amb el tot, etc., a la segona volta no es va classificar tan bé per la Champions, de pur milagre. I en el Barcelona, aquests últims anys que hem vist també, l'experiència ens demostra que a les segones voltes els equips de Luis Enrique fan un sprint final, també perquè, i això és molt curiós, fixa't que tenim un cas molt espectacular, que és el de l'Aleix Vidal. En el Celta va passar un cas exacte a l'Aleix Vidal. No recordo el nom del jugador, però sí que recordo que hi havia un defensa també que el va manejar tota la primera volta. I la segona volta pràcticament va jugar de titular tota la segona volta. I va fer una segona volta espectacular. Per tant, jo tinc molta esperança que el Barcelona torni a passar això, de que aquesta volta, la segona volta, es reafirmi amb un equip, diguéssim, titular, i que les rotacions siguin d'un, dos jugadors per partit, que és el normal.
I em sembla que l'any passat la lliçó que vam tenir va ser que sí que és veritat que, malgrat que les segones voltes normalment són bones de Luis Enrique, el Barça va fallar físicament a la Lliga, va estar a punt de perdre la Lliga,
sí.
O va patir per guanyar la Lliga, millor dit.
No, molt patir.
Va patir molt, però vaja, que va haver una baixada física, sí. Que a més va coincidir amb l'eliminatòria de Copa d'Europa amb l'Atlètic de Madrid, me'n recordo.
Correcte.
Que el Barça, en aquella eliminatòria, va arribar amb la benzineta justeta. Jo crec que d'allà em van extreure una lliçó, que és aquest any no ens pot passar això,
sí.
Perquè el Barça no havia jugat tan malament abans d'aquella eliminatòria. Vull dir que jo crec que s'estan guardant les forces per aquest tram, perquè la lliçó de l'any passat jo crec que els hi va quedar marcada, i em consta que va haver-hi una certa tensió entre l'equip físic o de preparadors físics i Luis Enrique, perquè Luis Enrique va veure com l'equip li va arribar allò, saps, allò quan arribes amb el cotxe amb el dipòsit a punt d'acabar-se.
Sí, sí.
Doncs jo crec que aquí pot estar la clau de la temporada, i tant de bo sigui així.
Jo el que et puc dir és que la temporada passada no es pot comparar amb aquesta. En principi, al fons d'armari. El fons d'armari és important perquè la temporada passada va veure un fons d'armari que no existia. En canvi, aquest any, entre cometes, existeix un fons d'armari que permet aquesta mirada a la banqueta, diu, vinga, que surti l'Arda, o que surti el Sergi Roberto, o que surti, en fi, jugadors que donen el Denis Suárez, que l'any passat no hi eren, i realment es va notar molt, perquè l'any passat estava el Sandro, estava el Munir, estava fins gent que no havia cap confiança i, per tant, no comptaven. Per tant, aquest any jo espero que aquest fons d'armari serveixi també per poder arribar a final de temporada, sobretot en aquells partits que dius aquests els hem de guanyar, no amb la gorra, però quasi, doncs poder treure dos jugadors, que després el transcurs del partit són tres més que pots canviar, per tant són cinc canvis que pots fer durant en un partit i que permetin arribar al final, a mitjans d'abril, ja amb un posicionament lògic.
Jo amb això del fons d'armari, la veritat és que vaig començar la temporada esperançat, perquè pensava que s'havia fitxat prou jugadors com perquè l'equip, si hi havia substitucions, mantenís un nivell alt, però a mesura que han anat passant els partits m'he desil·lusionat. És a dir, amb un tití crec que s'ha encertat i crec que té marge més per créixer. Jo crec que Denis Suárez és un bon reforç, perquè crec que apunta coses, no perquè encara les hagi demostrat, però apunta coses que fan veure que pot ser un jugador que guanyi pes en els propers anys, però amb la resta la veritat és que em generen una sensació de jugadors que podrien estar en altres equips i que no ens hi fixaríem, que fa l'efecte que hem llançat els diners aquest estiu. I tant de bo m'equivoqui, perquè tinc moltes ganes que triomfin. Vull dir, m'agradaria que André Gómez doncs demostrés altres coses, tot i que jo crec que Luis Enrique, quan el posa de pivot, el posa, diguem-ne, en una habitació sense llums i allà pel camp. Vull dir,
no és la seva posició.
No és la seva posició, crec que l'entrenador aquí l'exposa davant de l'aficionat en una posició que no li fa bé. Paco Alcácer, jo el trobo un jugador limitat. Vaja, no sé, no acabo de veure aquí reforços que de veritat hagin fet que el fons d'armari sigui un bon fons d'armari.
Sí, probablement és un pret-a-porter molt justet.
Justet, no? Està bé, està bé la definició. Escolta, a veure, Josep Maria, dimarts, Champions. No parlem del partit de Lliga amb l'Alavés, que vaja, hem de guanyar si volem continuar davant amb opcions de tenir alguna altra opció.
Serà un partit difícil,
sí,
eh?
Sí, molt complicat. A més, l'Alavés
moralment està en aquest moment...
Ens va fotre, a més, a l'anada, al Camp Nou.
Sí, exacte, 1-2.
Que ens va guanyar Mauricio Pellegrino, l'entrenador de l'equip. A més, ens els trobarem a la final de la Copa del Rei.
Sí.
Però anem a la Champions. Sí. Paris Saint-Germain, que aquest any no és líder a la Lliga Francesa, no va amb aquelles puntuacions destacades que tenia, amb Ibrahimovic davant de centre i Laurent Blanc d'entrenador. Té Unai Emery. Com veus l'eliminatòria?
Jo en aquest moment a doble partit, molt favorable al Barcelona. Jo crec que el Barcelona a París pot treure un gran resultat. Un gran resultat a vegades no és guanyar. És un empat a 0 o un 2-1 a favor dels francesos, ja perden per 2-1. Però jo veig que al llarg dels dos partits sempre he dit que el Barcelona, i més jugant el segon partit a casa, jo crec que el Barcelona té que guanyar. Serà un partit difícil, serà un partit de contenció, serà un partit de mentalització, un partit que dura 180 minuts i que el Barcelona té que controlar. Aquí sí que necessitaríem un mig del camp que sigués passar la pilota i perdre
però els nervis. Però digue'm tu el teu mig del camp. Quin t'agradaria a tu? Amb qui jugaries dimarts?
Busquets, Iniesta i Rakitic. Sí, sí, en aquest moment sí. No, no hi ha una altra opció fiable. Fiable sempre pots posar un Arda de Turan, però és que l'Arda de Turan per mi és el substitut de Neymar natural. No hem d'anar a buscar mig camps de l'Arda de Turan. Per tant, l'equip titular ha de ser el Sergi Roberto, el Piqué i el Umtiti, juntament amb l'Alba. Uh-huh. Al mig del camp, el Busquets, el Rakitic i l'Iniesta, i a davant el trio que va trobar.
Per tant, si no m'equivoco, cap fitxatge excepte Umtiti.
Sí, en aquest moment sí.
Perquè, a més, Mascherano està lesionat, per tant, exacte, les alternatives darrere és Mascherano no, i hi hauria Matié, que suposo que no vols que agafem un atac de cor, no dimarts?
No. Jo amb Umtiti és un jugador que tindrà algun dia algun fallo, sí, però que el que l'hem vist fins ara representa una serenor a l'hora de tindre la pilota i saber-la passar sense complicar-se la vida. El millor és un superdefensa, però és un defensa molt útil a la Barcelona perquè treu la pilota, de quan en quan fa alguna passada. Per tant, la defensa, jo crec que l'equip ha de ser aquest. Després, al mig durant el partit, pues ja veurem què passarà, no? Però el Barcelona se la pot jugar. El Barcelona ha de tindre un equip titular. I sobre l'equip titular, llavors, veient com es desenvolupa el partit, o veient el partit que vas a fer, fas un o dos canvis, un en defensa, un al mig camp, davant ja no pots fer cap, ja és evident que no pots fer cap canvi, i llavors d'aquí a final de temporada hem jugat amb l'equip titular, supertitular. Que falla el Rakitic, llavors sí que has de buscar una alternativa, o bé el Rafinha, o bé el Denis Suárez, depèn del partit, de l'equip que tens endavant, si és més defensiu, si és més ofensiu, si has de controlar més la pilota o menys la pilota.
Rakitic també seria un tema a banda. Podríem parlar del seu rendiment, perquè era un jugador amb el qual Luis Enrique comptava sempre, i aquesta temporada doncs, ha anat apareixent en l'equip titular, però també ha passat per la banqueta, també ha quedat fora de la convocatòria en algunes ocasions. Quan ha sortit, jo crec que ell pateix perquè no té un lateral dret com Dani Alves, que en el seu moment Dani Alves doncs, feia tot el recorregut per la banda molt millor que Sergi Roberto, bàsicament perquè és un jugador que jugava en la seva posició natural. Ell sabia cobrir aleshores aquestes pujades, sabia, diguem-ne, compensar al mig del camp. I jo crec que aquest any li està passant alguna cosa, no sé si és que està en baixa forma física, si no compta amb la confiança de l'entrenador, si aquest canvi tàctic també l'està perjudicant. I és una llàstima perquè és un jugador que jo crec que ha estat indispensable en els últims anys en el Barça, sobretot en l'època de les victòries de Luis Enrique, però vaja, no sé.
El Rakitic és una peça que jo crec que, home, un jugador sempre al 100% no pot estar, però que ell no és que hagi perdut la confiança, però sí el que tu dius és molt cert, que haver un jugador com és el Sergi Roberto, que no té res que veure amb el Dani Alves, sobretot en la part d'atac, les transicions de mig camp cap a l'endavant, ell feia que el Rakitic es quedés més enrere i pogués buscar la sombra de l'Alves. També l'any passat el veia més xutador, o sigui, de segones línies sempre buscava el xut. No sé si és que ara els hi han prohibit xutar des de fora de l'àrea, perquè ja arribo a aquesta sensació, perquè a vegades t'arriba la pilota franca i pilota enrere. Resto, pilota enrere, per què pilota enrere? Xuta, és igual. Si tens 25 xuts, a lo millor un t'entrarà, i el Rakitic és un d'aquests que fa un gran espensa a l'hora de xutar.
Que té un bon cacau.
Sí.
A veure, Josep Maria, ho deixarem aquí, això del futbol, però l'Eva Garrido, molt bon dia.
Molt bon dia.
També parlarem ara d'esports, no? D'una manera més o menys directa, però diferent.
En aquest cas,
un sorteig.
Ens n'anem a la neu, Pep. Estàvem al futbol.
A tu que t'agrada tant esquiar, eh?
No m'agrada.
Tu no has participat en el sorteig, no?
No.
Val. Jo tampoc, eh?
Escolteu, ja ho sabeu, Cugat.cat sortejava aquests tres forfets per anar a la Molina i necessitaré la vostra col·laboració, tant la teva, Pep, del Josep Maria i també del nostre tècnic, l'Adrià.
Hola. Perfecte.
Perquè necessito que em digueu tres números del 2 al 114. Pep, digue'm en un.
Jo el 14 en honor a Johan Cruyff.
Vinga, el 14. Josep Maria.
Jo el 7, que és el meu número preferit.
Perfecte. Adri.
Jo dic el 2.
Perfecte, el 2. El 14.
Mira, 2 per 7. 14, és que no, ho has posat aquí davant amb els números i ho havia de dir, ho sento.
7 per 2. Sí, el 14, el 7 i el 2. Mirarem explicar a qui correspon aquests números, el nom dels guanyadors, i de seguida us ho direm i ho coneixereu a través de les nostres xarxes socials, al Twitter i al web de cugat.cat.
I també els hi farem un truc, els enviarem un correu electrònic perquè sàpiguen que poden anar a esquiar, que a més són forfets dobles, si no m'equivoco. O sigui que són els guanyadors més la persona amb qui vulguin anar.
Però amb la quantitat de neu que hi ha, ho disfrutaran com bojos.
I si volen trobar l'Eva Garrido, segur que no hi serà, que no t'agrada esquiar. Però
serà una llàstima.
Home, i tant. Escolti, Josep Maria Planas, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquesta estona de parlar de futbol. Ens veurem la setmana que ve.
Si Déu vol.
Jo no presentaré la cama, però fora d'estudi ja comentarem com va la jugada. Va, queda un minut. Una porra per dimarts.
Per dimarts a la Champions?
Sí, va.
1-3.
No hi ha premi, eh? Vull dir que et pots llençar a la piscina.
No, 1-2.
I dissabte?
Dissabte,
amb l'Alavés, que juguem que fora, guanyar... Mendizorroza, que és un camp petit i complicat. 1-3, també.
És que el Barcelona, a veure, l'Alavés està amb una moral molt alta, però aquesta moral tan alta, aquesta eufòria els hi pot perjudicar, eh?
Els hi pot partit, perjudicar. Sí. El partit de dimecres sí. va ser dur.
Dur
i dolent, i, però dur sobre.
O sigui, aquesta eufòria a vegades els equips diuen que estan molt eufòrics. No és tan bo... com el...
Perquè poden tenir la sensació que ja han fet el que hem de fer aquesta temporada.
Exacte, han arribat al punt culminant.
Va, jo em mullo. 1-2 dissabte i 1-3 dimarts. Gairebé les 11 del matí, ara arriba el butlletí i després l'especial monogràfic en record de Joan Fàbregas.